Doncs és ben maco. I dolç, eh? El dia internacional o el dia mundial d'avui, dilluns 28 de març, perquè avui és el dia del pastís que coneixem com a selva negra, que va començar als Estats Units i que en l'actualitat cada més països se sumen a aquesta celebració deliciosa. Avui, 28 de març, és el dia del pastís que anomenem com la selva negra. Soc el Ricard Álvarez. Comencem setmana i ho fem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Doncs apa, comencem setmana, avui dilluns, com et deia, 28 de març, ens acostem hores d'ara als 14 graus, encara no hi arribem, amb una setmana que es preveu força moguda meteorològicament parlant. Demà estarà amb nosaltres l'Armando Álvarez per avançar-nos una mica de tot plegat, però ja t'avanço que demà dimarts i dimecres hi haurà nuvolades amb alguna pluja a la tarda de dimarts, tarda-nit de dimarts i una mica el dimecres. Dijous, una mica de transició cap al divendres perquè igual arriba una onada d'aire fred. En fi, ja veieu que segueix el pols en suspensió, depenent de les corrents d'aire, de les pluges, etc. Per tant, una setmana divertida, meteorològicament parlant. En parlarem demà a fons amb l'Armando Álvarez. Abans, però, avui marxarem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dilluns a Lleida, intervals de núvols mitjans i alts, a més de la probable reducció de la visibilitat en zones altes per la posa en suspensió. Temperatures màximes sense canvis significatius amb valors que arribaran als 20 graus a Lleida Capital i Balaguer, 19 a la Seu d'Urgell i Tàrrega i 15 a Viella. També tindrem vent fluix variable amb predomini de component sud. Per demà dimarts, cels coberts amb precipitacions, en general dèbils i puntuals, mínimes en augment, màximes en descens i vent fluix variable amb predomini del sud-est. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Svai. Doncs apa, que busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Al mòbil, a l'ordinador, a qualsevol altre aparell electrònic, doncs no t'has hagut de preocupar, però la matinada de dissabte i diumenge va canviar l'hora. Es va avançar a les 2 de la matinada de dissabte i diumenge, va passar a ser les 3 de la matinada. Vam perdre una hora de son. Una cosa que pot semblar anecdòtica, però no sé tu, jo, potser també és l'edat, eh? Jo és que ja no ho sé, però ho he notat moltíssim. Aquest matí m'ha costat moltíssim llevar-me, a part de que el matí tornava a ser de nit. Sobre el tema del canvi d'hora, l'Arnau Vilans ha preparat un reportatge, que l'escoltarem d'aquí uns minuts, en el que parla sobretot de la vessant de salut o mèdica, si voleu, eh? Com ens afecta aquests canvis d'hora? Perquè afecten més del que ens pensem. Vaja, jo de jove sempre deia que és igual una hora que una... Doncs no és el mateix. I ara ja ho començo a notar. D'aquí uns minuts, escoltarem aquest reportatge en el que descobrireu coses que no sabíeu, segur, eh? Ja l'hem canviat l'hora, però anem a entendre certes coses i també descobrir una mica d'història. També avui, la pandèmia del coronavirus entra en una nova fase. Més de 2 anys després de detectar els primers casos, les quarantenes deixen de ser obligatòries per als casos lleus o asimptomàtics. Ni quarantena ni test d'antígens, res. És a dir, si tens allò que pot semblar una mica de refredat, però sense tenir febrada ni res, doncs tranquil, pots anar a treballar. Des del Ministeri recomanen que et posis la mascareta, eh? Si creus que pots estar infectat o que tens símptomes. Però vaja, que deixen de ser obligatòries les quarantenes. Això també vol dir que donar positiu ja no implicarà tenir automàticament la baixa laboral. Ara només es podrà demanar si el pacient no es troba bé i té febre o algun altre símptoma que li impedeixi fer la feina. Si no, res d'aquesta baixa automàtica fins ara que havia de 7 dies. Qui només tingui mocs o una mica de mal de cap podrà fer vida més o menys normal, tot i que Salut demana sentit comú. Això de demanar sentit comú, doncs és així. Què passa també a partir d'avui? Doncs que es deixen de comptar els positius. Ja no es compten. Ja no et podrem dir, mira, les darreres 24 hores, doncs, 200 positius a les comarques de Lleida. No es compten els positius. I ja només es mirarà, doncs, el tema de... dels hospitals. És a dir, estem vivint a l'època del Big Data. El Big Data, per si no ho sabeu, és la recol·lecció massiva de dades. Recol·lecció massiva de dades en la que qualsevol aplicació que instal·lem al nostre telèfon mòbil o el nostre telèfon mòbil en si recull totes les dades que pot nostres i més per després analitzar-les i treure conclusions. I el Big Data, fet anar per coses bones, doncs és molt útil i interessant. Vivim en aquesta època del Big Data. Què fem amb la pandèmia aquesta del coronavirus? Deixem de comptar positius. Ara ja no els contarem. Deixarem de tenir una informació que crec que és valuosa per veure les tendències. No només si la gent acudeix o no als hospitals, sinó una xifra, la de positius, que tampoc feia falta que ens fiquéssim les mans al cap, però que ens ajudava a entendre les tendències per territoris. Tendències a l'alça o a la baixa. Deixem de comptar-ho. En fi, tot això a partir d'avui. Per tant, res. Parlem de successos, va. Una persona ha resultat ferida aquest cap de setmana a Lleida, l'encastar-se un turisme contra la terrassa d'un bar a Lleida. Va passar a 8:45 del vespre a l'avinguda Alcalde Porqueres quan, segons testimonis, un menor que es trobava a l'interior d'un vehicle que estava estacionat el va accionar per error i el va encastar marxa enrere contra la terrassa d'un bar. El cotxe, matrícula andorrana, feia poques hores que havia sortit del concessionari. O sigui, ja al pare o a la mare li ha de fer una gràcia que no veguis. A més, com a conseqüència de l'impacte, els serveis sanitaris van atendre un client que es trobava a la terrassa i que va resultar ferit de caràcter lleu. L'accident va ser aparatós a nivell material, però a més amb la història afegida de que era un cotxe acabat de sortir del concessionari. Això és com quan et fas mal amb un dit del peu. Si alguna cosa t'ha de caure de les mans, tranquil, que et caurà damunt d'aquell dit. És així, doncs si tu trobes un cotxe nou del concessionari, si hi ha d'haver un cop qualsevol història, tranquil que anirà a parar el cotxe nou. En fi, són aquelles coses de la llei de Murphy. Canviem de tema, parlem de la comunitat educativa, i és que els docents s'hauran de posar a disposició dels seus centres de destí abans del 5 de juliol. Educació avança aquest tràmit perquè puguin assistir a reunions d'inici de curs durant l'estiu, i tot això ve... doncs perquè ja ho sabeu, hi ha hagut aquest calendari nou en el que la conselleria ha dit que el curs començarà el 5 de setembre, que és dilluns, i que les escoles, els docents, hi aniran l'1 de setembre, que és dijous, amb el qual només hi haurà 2 dies per preparar el tema del nou curs. Si ja saben on han d'estar al juliol i poden assistir de l'1 al 5 de juliol a les reunions, doncs avançaran temps. De totes maneres, l'1 de juliol és divendres. Dissabte i diumenge no es fa res, 2 i 3 de juliol, per tant, queda l'1, el 4 i el 5 de juliol. I el 5 de juliol queda molt bé, semblen 5 dies, són 3. Recordem que demà comença una nova fase de vaga a l'ensenyament. 2 dies més, 29 i 30 de març del professorat. Doncs pel tema aquest de que la conselleria doncs no negocia res i decideix, i quan ja ha decidit informa, ni tan sols diuen el que estava treballant. Parlant d'escoles, resulta que el pati de l'escola Balàfia va acollir aquest cap de setmana una gincama infantil, una xocolatada, un recital de poesia i un partit d'handbol. Va obrir per primera vegada per a l'ús dels veïns i ho farà tots els caps de setmana. És una iniciativa que s'estendrà a d'altres barris, que va néixer de la necessitat d'oferir espais de socialització i joc per a nens i adolescents. Aquest centre, per cert, quedarà buit quan estigui llest el col·legi de Pinyana Balàfia i s'estudien nous usos. Per cert, el nou col·legi de Pinyana Balàfia, que ja t'avanço, patirà retards perquè ha hagut de parar per la pujada de preus de tot el material referent a la construcció. Marxem ara cap al territori, perquè seguim amb el tema dels Jocs Olímpics d'hivern, i és que el govern confirma l'acord tècnic amb l'Aragó per una candidatura conjunta als Jocs d'hivern, encara que no es digui el mateix des de Saragossa. Arnau Vila.
Doncs sí, la Generalitat ha confirmat l'acord tècnic amb l'executiu de l'Aragó per presentar una candidatura conjunta als Jocs Olímpics d'hivern de 2030. I així ho ha reafirmat la portaveu, Patrícia Plaja, durant la roda de premsa d'aquest dissabte al Palau de Pedralbes.
Hi ha un acord a nivell tècnic, sí, i és el que s'ha anat coneixent les darreres hores. La proposta és el resultat de mesos de treball intens amb el Comitè Olímpic.
La portaveu ha subratllat que la proposta és bona i que confirma que les proves principals es celebraran a Catalunya. Però, per altra banda, el govern aragonès ha negat l'acord tècnic amb Catalunya per la candidatura dels Jocs d'hivern. L'Aragó només donarà suport a la candidatura si és d'igual a igual i equilibrada en tots els aspectes, i a dia d'avui no hi ha cap garantia que la candidatura es vagi plantejant aquests termes. Així ho ha afirmat el govern de Javier Lambán en un missatge que recull el periòdico d'Aragón.
Arnau, marxem ara cap al Pla de Beret perquè un miler de músics i admiradors van homenatjar el cantant Pau Donés a la Vall d'Aran.
Doncs sí, un acte que s'ha celebrat aquest dissabte en el nom de El Valle Grita, una mostra de reconeixement i afecte al cantant Pau Donés. Més d'un miler de persones han participat en l'enregistrament d'un videoclip col·lectiu per homenatjar la trajectòria artística i humana del líder de Jarabe de Palo, mort l'any 2020. Músics i admiradors de l'artista han interpretat de manera col·lectiva una de les seves cançons més significatives del compositor i cantant, que és Grita. Fins al lloc dels fets, s'ha desplaçat gent d'arreu d'Espanya. Entre els assistents, volem destacar les paraules dels que han recorregut més distància fins a arribar al Pla de Beret.
Nos apuntamos el primer día que vimos que había esta iniciativa y venimos desde Vitoria. Hemos recorrido unas cuantas horitas para estar aquí porque Pau era súper importante para nosotros. Yo lo llevo aquí conmigo siempre y queríamos vivir esto.
En aquest enregistrament també hi ha participat l'Orquestra Simfònica de l'Orfeó Lleidatà, que amb els instruments sobre la neu han interpretat la peça.
Gràcies, Arnau. Va ser una trobada entranyable. Vam parlar aquí a Cope Lleida amb el seu promotor i ara esperar doncs, a veure el resultat d'aquesta iniciativa, aquesta gravació d'aquest videoclip de la cançó Grita, però feta per un miler de músics i admiradors de la vida i l'obra de Pau Donés, del líder de Jarabe de Palo. Amb clau política, hi ha una quarantena d'alcaldes de Lleida que impulsen la formació d'un nou partit d'àmbit territorial de cara a les eleccions municipals del 2023, o sigui, d'aquí un any i dos mesos. Es tracta d'edils que es van presentar als comicis locals del 2019 sota les sigles de Junts per Catalunya o Independents i ara són a l'òrbita del PDeCAT, si bé estan oberts a altres candidats. Són per ara una seixantena de candidats a les properes municipals, dels quals mig centenar s'han reunit aquest cap de setmana a Vilassana i han aprovat els estatuts de la formació que es defineix com a independentista, europeista i humanista, i l'objectiu principal de la qual és el servei a les persones de les Terres de Lleida, prioritzant l'agenda lleidatana com a eix principal de la seva finalitat i donant suport a una idea de Catalunya com a país sobirà. Entre d'altres, trobem noms com el de David Massot, Rosa Pujol, Jordi Latorre, Manel Soler, Josep Magrí, Conrad Llobera, Jordi Llanés, Rafael Panadès, Francesc Avanès o Jaume Pané. Fins a 60 són les persones que de moment s'han integrat en aquest nou partit per aquestes properes eleccions municipals del 2023. Busquem tot seguit la notícia econòmica del dia, que és recent, és darrera hora, perquè el govern espanyol acaba d'anunciar que es bonificarà amb un mínim de 20 cèntims la compra de cada litre de combustible, tant a particulars com a professionals, dels quals 15 cèntims els aportarà l'Estat i la resta les petrolieres. La mesura es pren com a resposta a la forta pujada del preu dels carburants i estarà en vigor fins al 30 de juny, segons ha destacat el president de l'executiu, Pedro Sánchez, durant la intervenció en un fòrum organitzat per Europa Press i McKinsey i Company avui a Madrid. És la notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
I ara sí, vam canviar l'hora aquest cap de setmana, però què en saps del tema del canvi d'hora? T'ho explica ara l'Arnau Vila.
Com tots sabreu, la matinada del dissabte a diumenge vam canviar l'hora, pel que fa que entréssim a l'horari d'estiu. Aquest canvi es realitza el primer diumenge després de l'equinoxi de primavera i el mantindrem els pròxims 7 mesos fins que l'últim diumenge d'octubre entréssim en l'horari habitual, que és el d'hivern. En primer lloc, ens volem remuntar als orígens d'aquest canvi d'hora i és que es diu que Benjamin Franklin va ser un dels precursors d'aquest fenomen al 1784. I és que Benjamin Franklin estava d'ambaixador dels Estats Units a França i va voler enviar una carta al diari The Journal explicant per què quan ell s'aixecava a les 6 del matí ja era de dia, proposant un nou canvi d'hora per aprofitar més les hores solars a Europa. Malgrat aquesta proposta, Benjamin Franklin no va destacar precisament per ser conseller horari, i és que el canvi d'hora amb la funcionalitat que coneixem va proposar-se durant la Primera Guerra Mundial per estalviar carbó. Però no seria fins al 1974 que la comunitat europea va forçar els països membres a adaptar el canvi d'hora actual degut a la crisi del petroli i d'aquesta manera aconseguir un estalvi energètic. El 2019, Espanya va decidir mantenir l'hora alemana. Com molts sabreu, tenim una hora més de la que ens pertoca degut a que el govern franquista va voler sincronitzar l'hora amb Alemanya, pel qual el nostre horari és el GMT+1 i no el GMT. A part de mantenir aquest horari, també es va decidir mantenir el canvi d'hora, una acció que havia rebut moltes crítiques perquè es dubtava de la seva eficiència i es deia que podia afectar la salut, sobretot el son. Per això, avui hem volgut parlar amb la Laura Oliva, llicenciada en infermeria a la Universitat de Lleida, que recentment ha fet el seu treball final de grau sobre els factors del son. La Laura ens explicarà les possibles conseqüències del canvi d'hora en el benestar i ens aconsellarà en cas de que aquest canvi ens presenti alguna alteració del son o de la rutina diària.
Primer de tot, explicar que el son és un fenomen cíclic, que està regulat per un rellotge intern, que està situat a l'hipotàlem.
Aquest rellotge intern és com un rellotge convencional. Si el modifiquem, podríem notar conseqüències en el nostre dia a dia.
Llavors, en el cas del canvi d'hora d'estiu, es dormirà una hora menys de l'habitual i, per consegüent, s'altera aquest rellotge intern i això es pot veure acompanyat de modificacions en els altres sistemes del cos, com l'endocrí, el cardiovascular, el respiratori, el muscular, i pot produir que algunes persones puguin tindre insomni, somnolència, i especialment ho sofriran més els nens i les persones més grans, i sobretot si prenen fàrmacs com són els ansiolítics i els antidepressius.
El cos segrega melatonina quan manca la llum solar, és a dir, a la nit. La melatonina és una hormona que ens ajuda a poder conciliar el son, i és per això que en horari d'estiu, al fer-se fosc més tard, pugui haver casos de gent que li costi més adormir-se.
I és per això que la llum ens afecta el son, perquè aquest rellotge intern rep informació sobre el nostre medi ambient, el nostre medi extern.
Llavors, ja podem dir que l'horari d'estiu és un factor que altera el son i que potser això no passaria amb l'horari d'hivern.
La Societat Espanyola del Son aconsella que a Espanya el més convenient per la salut és que existís un horari estable sense canvis durant l'any i que es mantingués de forma permanent l'horari d'hivern.
Desafortunadament per a la Societat Espanyola del Son, tenim un canvi horari i ens trobem en un territori amb moltes hores solars i altes temperatures. Per tant, la Laura ens aportarà alguns consells per aconseguir un son apropiat en aquest horari d'estiu.
Lo principal és, durant el dia, estar ocupat i no tindre una vida sedentària, tindre una vida activa, moure's, fer exercici i gastar la suficientment energia. Després també és molt important que, per exemple, al fer exercici no es faci just abans d'anar a dormir, sinó que es deixi un espai de 2-3 hores perquè les endorfines també eviten la conciliació del son.
Ni el fer esport ens lliurarà de l'insomni, però bé, ara anem a tractar mètodes per aconseguir dormir bé i amb hores de qualitat. I és que, per desgràcia, tots tenim mals hàbits abans d'anar a dormir que tendeixen a l'insomni.
Abans d'anar a dormir és molt important deixar els aparells electrònics, sobretot per la llum blava, perquè aquesta llum blava evita la segregació de melatonina, que, com bé sabeu, és l'hormona que obre les portes al son.
La llum blava, per a que ens entenguéssim, és tota aquella llum produïda al visualitzar pantalles de prop, com mòbils, tablets o televisors. També és l'encarregada d'originar tots els comentaris de «no mires la televisió de prop, que t'hauran de posar ulleres». Ara bé, segur que estareu pensant que tots són arguments en contra sobre aquest horari d'estiu, però com a tota la vida, les coses tenen la seva part negativa i la seva part positiva.
Lo que és important del sol, per exemple, que si hi ha moltes hores de sol, és beneficiós pel benestar de les persones perquè principalment la vitamina D l'adquirim per l'absorció de la pell.
I és que al nostre territori no podem renegar de tenir hores de sol. De fet, la Laura conclou que, malgrat distorsionar el son, més hores de sol i de temperatures elevades propicien una major felicitat de la població en qüestió.
Si unes persones viuen en un territori amb més hores solars, acostumen a tindre un major benestar, una major fortificació de l'os. Si, en canvi, ciutats on hi ha menys hores de sol i després també més problemes de, a nivell emocional, també, de, com de tristor o de depressió.
Per tant, no ens hem d'alarmar si el canvi d'hora repercuteix en la nostra rutina i ens altera el son. Simplement seguir les recomanacions de la Laura i sempre portar uns hàbits de vida saludables. I concloiem que en línies generals serà millor tenir un horari fixe, però no negarem que tenir més hores solars ens dona vida, ja que som un país de sortir al carrer. Inclús aquesta hora que guanyem suposa un benefici per a comerços que viuen del fet de que la gent estigui, pues, pel carrer, disfrutant del bon temps. Malgrat que el canvi d'hora de tardor no afecta tant al benestar, dona la benvinguda al mal temps i a la foscor. I també dic que el canvi d'hora de tardor és un punt de partida per a les farmacèutiques, per exemple, per a començar a anunciar de forma més massiva els seus productes, ja que s'acosta la temporada dels refredats, mentre que el canvi d'hora d'estiu dona pas a campanyes publicitàries, turístiques i hosteleres. I en opinió personal, prefereixo veure anuncis de gent a la platja que gent acostipada. Així doncs, disfruteu de les hores de sol amb responsabilitat.
Gràcies, Arnau. Veieu com no t'acostaràs sin aprender una cosa més, eh? Hem après força coses, del canvi d'hora. Fem una pausa ràpida i, per cert, que volte el Cosme per aquí, ara el convidarem.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara, ràpid, arriba el Cosme García, que el veig corrents per aquí, li dit, entra un moment, que ens ha d'explicar una cosa, que va de bòlit, que no és el seu dia, però és igual, que avui comencen les xarles quaresmales. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, què tal? Bueno, ja pràcticament han començat el cicle de Nadal, estem a la tercera, vam passar la tercera ja de Quaresma, vam estar al recés del senyor Bisbe el diumenge.
Has dit el cicle de Nadal?
He dit de Nadal?
Sí.
Ah, pues no, de Quaresma.
Ah, de Quaresma.
De Quaresma, no, de Nadal no, de Quaresma no, fotem. Bueno, és que en el fondo és així, eh?
Bueno, sí,
o sigui,
sí.
Sabem com acabarà
tot
això.
Ve tot marcat.
Sí, és morir para vivir, no vivir para morir, no. Està claríssim, això.
Escolta, xarles quaresmales del 2022 de la Federació de Cases i Centres Regionals a Lleida, avui i dimecres.
És un clàssic, és un clàssic. Això és un clàssic, després de que van tindre aquesta oració que han fet per també la gent d'Ucrània i el que han tingut també perquè els Sant Pare, o així ho va dir, el passat dia 25, doncs ara ja estem avui. Avui ve el senyor Bisbe a la Casa d'Andalusia. És de forma itinerant, se fa cada any en una casa diferent. Hi ha una exposició del Manolo Zamora, que tu coneixes perfectament, sobre la Setmana Santa de Lleida. Penso que és una exposició molt bonica, que la gent no s'ha de perdre, i el Salvador Jiménez farà la inauguració, el nostre bisbe, que és habitual que sempre ens acompanyi. I després tenim la possibilitat de tindre amb nosaltres a l'Esmeralda Oliva, que és professora de religió al Màrius Torres, farmacèutica, i ens parlarà precisament d'una Setmana Santa molt propera. Aquest i acabarem amb Torrijas i amb Rosquilles.
Això ho feu avui a l'avinguda de Alacant número 11, eh?
Efectivament, a la Casa d'Andalusia, que és un edifici molt maco, que s'estarà molt còmode i molt
bé. Avui i dimecres.
Sí, dimecres canviarem el xip i portem amb una persona, pues és precisament el Rafael Nieto, que ens ve de José Javier Nieto, que aquest no es ve de Huesca, és de la Catedral de Huesca, i és una mica més teòleg, i es parlarà d'aquesta Setmana Santa, però una mica també la part popular, no? Perquè jo dic que la Setmana Santa és religiositat popular, art al carrer, gastronomia, turisme, és tot una mica, no? I de tot això ens parlarà. Acabarem el primer dia, avui acabem amb un recital poètic, dos poesies acompanyats a la guitarra. I dimecres ho acabarem amb dos saetes, que no faltarà aquella del Cristo del Madero del Joan Manuel Serrat. I també acabarem allí amb rosquilles, acabarem amb torrijas i tindrem una reflexió de la Setmana Santa.
No, la part gastronòmica que sempre està present, eh?
Bueno, i més a més com allò ho fiques individual amb un platet, o sigui, és allò que ha canviat tot, eh? Perquè van la gent allí ficar
a canviar
les mans. Nosaltres ho hem ficat de moda, saps que a la pandèmia penso que les entitats que més activitats han fet han sigut les cases regionals. Mundials, indiscutiblement, no? Mm-hmm. Sigui un l'any o sigui... Hasta el propi regidor Ignasi Amor l'altre dia va reconèixer que vam tindre reunió amb ell per les festes de Lleida, no? I la veritat és que, bueno, pues, la gent això de la gastronomia ja sap que té un platet, va al platet, l'agafa i punto, sí, i no toquem res més, no?
Per cert, estan encarrilades les festes de maig o és un tema que ja en parlarem un altre dia?
No, bueno, jo podem parlar, la veritat, sembla que havia bona predisposició, el que passa que aquí ja puc anticipar, que fa molt temps que es diu, que volen juntar massa coses, no? Volem juntar també, saps aquells rots que hi ha, que venen gastronomia, les food trucks, els food trucks aquestes volen ficar, i volen ficar totes les entitats, i un poti-poti, no? Les actuacions són bones.
No parlo de les actuacions, parlo de la Federació de Caça Regional, és la nit del dissabte.
Nosaltres sabem que no volen que es digui revetlla les cases regionals, volen que sigui la revetlla de tota la ciutat, bueno, doncs tampoc passa res, però nosaltres no renunciarem en cap moment a estar a l'espai que estàvem, no? Perquè penso que la gent està esperant el pulpito, les sardinites i tot això.
Home,
no?
I tant.
Que li pregunten a l'Andrés, al Ricard i tal.
Que ho sento, qui no ho hagi provat ja fa tard.
Home, jo puc dir que quan venien els concerts de Cadena 100, un dels atractius era que poguessin fer aquella degustació de productes, que tots us anaven amb uns platets, no? Perquè provéssiu de tot una mica, no?
No, home, he de dir que el Cosme ens ho organitzava bé, de totes les cases regionals venien i els artistes encantats. Però bueno, escolta, xerres quaresmales. Avui, a partir de 8:15 i dimecres, a partir de les 8, a l'Avinguda de la Canonja, que és a la Casa d'Andalucía.
Efectivament, allí us esperem i així comença la Setmana Santa. Ja pràcticament ens arriba el pregó de la Setmana Santa, el següent ens arriba ja el Diumenge de Rams amb la somereta a Pardinyes, a la del Diumenge de Rams de la Verge del Tolós, la del Silenci el dijous, el Divendres Sant tindrem la del Sant Enterrament, és a dir, que aquí no es pare.
No es
per
pare.
Cert, jo el dimarts, ja el dimarts sant, hi ha la missa crismal.
El dimarts se'n cau molt lluny, Cosme.
Bueno, però ja t'ho anticipo. Vale. Hi ha la missa crismal i dimecres te dic adiós muy buenas, me'n vaig a Alacant, a la Setmana Santa d'Alacant.
Vale. Per cert, l'exposició fotogràfica del Manolo Zamora seguirà fins al 16 d'abril a la Casa d'Andalucía.
Fins al dissabte.
A les tardes, la podreu
anar. Efectivament, perquè fan assaixos i tot això, la podreu veure, podreu anar, sereu benvinguts i ho passareu força.
Doncs apa, Cosme, que vagi molt bé.
Gràcies.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de ballots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la polinització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-9309, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
Aquest dimarts, a 3:45 de la tarda, estarem al claustre de la Seu Vella enregistrant el programa del dimecres. Seguim parlant del turó de la Seu Vella i seguim esperant el que és per tu el turó de la Seu Vella. Ja saps, envia'ns un missatge de WhatsApp al 664-526-180.
Herrera en Cope. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
2, 3, 14. Vinga, va, que ara sí que ja li posem somriures a les cares de la gent. Ja saps que això tinc un encarregat, que és el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Hola.
Quina energia,
eh? Goma, ja.
Clar, a veure, explicaré una interioritat. Clar, la setmana passada ens van enganxar, Joel.
Hòstia.
Sí, ens van enganxar. Clar, és que el Joel se'm va anar a fer... se me'n va anar a fer el pendó en un altre país, a més. I clar, ai, no podem connectar, no tinc cobertura, el roaming i tal. I clar, vam recuperar el programa anterior i un oient molt avispat em va enviar un WhatsApp i em va dir repetit. Sí que, Joel, ja ho veus, és que, però clar, és que es nota molt. Ja, expliques el mateix acudit, dius la mateixa notícia, clar, no pot ser.
Hòstia. Bueno,
Era una causa de força major, eh? Si no, ja us dic jo que...
Bueno, les cobertures aquelles que confies i llavors resulta que no hi ha cobertura i, clar, no es pot fer. Sí, en fi, no, però bueno, que avui sí, que avui ja està aquí. Venga, va, explica'm coses.
Lo siento mucho, me he equivocado, sí. No volveré a ocurrir.
Bueno, ja saps que amb això n'hi ha prou, no? I tu dius això, ho pots, a més ho pots dir tantes vegades com vulguis.
Clar, però això és la gràcia, ja està. Jo ja ho he après. I és millor demanar perdó que permís. Sí, que... Bueno,
venga, va, explica'm. Explica'm, va.
Vale, pues venga, avui vinc, com sempre, carregat de notícies. I començo amb aquesta perquè, bueno, perquè, mira, és igual, però totes són tan absurdes que ja... Modelo se casó con ella misma y luego se divorció para gozar la soltería. Oh. Quiere salir de fiesta en paz.
Ah, i no podia?
No.
Que ella mateixa se deia que... Cuidado...
Exacte, no...
Però a veure, en quin país ha passat això, Joel? En quin país?
Bueno, és una dona sud-americana, però està habitant a Londres. I
però com s'ha pogut casar amb ella mateixa?
És una que es diu Chris Galera.
Però com s'ha pogut casar amb ella mateixa? O sigui, com es pot fer això?
Pues mira, no sé, hi ha països que deuen ser més moderns i llavors pues, ella va dir que per demostrar-se amor propi va decidir casar-se amb ella mateixa. I és això com de... L'egocentrisme me lo inventé jo, ja. Saps? I llavors diu que va fer boda i tot i se dio el sí en el altar.
Ah.
I va fer boda i es va casar amb ella mateixa.
Que sorpresa que diga que sí, jo misma.
Hosti, seria molt divertit, eh?
Seria tremendo.
Al final no, me lo he pensado, tal... Diu que la pròpia mujer publicó fotografies de su evento en el seu perfil d'Instagram i llavors va anar a la iglesia de São Paulo do Brasil.
Ah.
¿Vale? I llavors diu, hubo quienes aplaudieron el gesto de Chris Galera.
Oh, sí.
Tomándolo como un acto de amor propio.
Oh, sí.
I llavors diu, m'agrada molt la notícia perquè diu, por la misma razón, hoy impactó cuando anunció su divorcio.
Hostia.
I llavors ella diu que y el verdadero motivo de la modelo para firmar los papeles, es decir, en serio de verdad, o sea, ella mateixa va firmar els papers y terminar su relación marital no es porque se haya dejado de amar, sino porque quiere disfrutar la soltería claro. Cuando salga de fiesta.
Bueno,
¿vale? Diu, de hecho, confesó que realizó el trámite antes del famoso carnaval de Rio de Janeiro.
Ah, claro.
Evento que la tiene emocionada. ¿Vale?
Però, bueno, no devia tenir problema ni per arribar a cap acord de divorci, no?
Tot fàcil.
Todo para mí, venga.
Pues bueno. Llavors, després tinc una notícia que m'agradaria fer una mica de mini èmfasis, perquè és de riure, però a vegades no és de riure. Jo us ho explico i després ho parlem, no?
Va.
Diu, mujer transgénero quiere dejar de ser hombre y volver a ser chica. Se arrepintió del proceso. ¿Vale?
O sigui, va néixer físicament dona. Es va convertir en un home i ara vol tornar enrere.
Correcte.
Però escolta, això no és tan fàcil de fer, jo no ho sé.
No ho sé. Diu que, a més, la noia ja tenia 26 anys i se declaró trans a los 19 i comenzó su transición hacia hombre.
Caram.
Ahora, 6 años después, desea regresar a ser una mujer tras extirparse los senos. O sigui... A mi, mira, jo he de confessar una cosa. A mi aquesta noia m'ha trencat els esquemes perquè... A veure com ho explico.
A veure.
Intentaré ser breu, eh? Però jo a vegades parlo amb els meus amics i com a professor... Ara m'estic ficant una mica sèrio, no? I com a professor tinc casos d'alumnes que a primer de l'ESO, que tenen 12 anys, diuen que no se senten noi i se senten noia o al revés, no? O sigui, avui en dia està molt estès, això, sí?
Ja. Vale.
Llavors... Els pares el recolzen a tope i me sembla genial, de veritat, me sembla genial. Lo que passa és que jo sempre dic, home, potser això seria millor ja quan tens una maduresa com a persona.
Sí, clar.
I et dones compte. Però molta gent me rebat això i me sembla tot correcte, eh? Vull dir, escoltar totes les opinions a mi m'agrada molt. Però me rebaten dient, no, és que si se sent noi, se sent noi. O si se sent noi, se sent noia, no? I, ostres... I això realment m'ha trencat una mica l'estadística, perquè jo sempre penso, dic, si tu tens un nen que amb 4 anys et diu jo sóc una nena, li pots dir, bueno, home, escolta, tal. Si després, quan n'hi té 12, te diu jo sóc una nena, pots començar ja una mica a pensar, no?, de dir, hosti, a veure si tal.
Bueno, parlem-ne,
sí. I després jo crec que si ja quan té 20 anys te segueix dient, escolta, papa, que sóc una nena, llavors potser sí que ja podries dir, bueno, doncs pues, sentem-nos i anem a veure què fem.
Home, amb 20 anys, sí. De totes maneres, aquesta notícia, justament, que ara l'he trobat, diu que quiere volver a ser hombre porque ser mujer es extenuante. Es diu Chelsea y quiere que el sistema de salud británico le coste el cambio de sexo porque dice que es muy duro vestirse, maquillarse y actuar como mujer. Home, aviam...
No, pues perdona, Ricard, has agafat una altra notícia.
Ah, pues imagina't.
Perquè la que digui jo es diu Issa Ismail.
Pues imagina't, n'he trobat una altra. Imagina't tu.
Pues no, jo la que he és una que es diu Issa Ismail.
Ja, però vull llavors, dir, a veure, si tu te sents, si tu te sents home o dona, te sents, tant si t'has de maquillar com si no. No val això de... No, mira, ¿sabes qué? Ahora me vuelvo a sentir hombre. Home, però si la raó només és perquè és extenuante vestir-se i maquillar-se, doncs què vols que et digui? Ja em sembla tot un circ.
Clar, és aquí on està... A veure, també vull pensar que és un cas aïllat... I
sí, evidentment que sí.
No, pero digo, claro, ella lo va a vender con el mejor consejo que puedo dar sobre la transición o la destransición es realmente escucharte a ti mismo y seguir tu intuición, corazón e instinto. No, y entonces tú piensas realmente y dices, hostia, es un proceso, realmente es un proceso muy duro, eso.
Sí, pero eso tú dic que tornar a pasar por todo aquel...
No, bueno. Jugant, ahora sí, ahora no. ¿Me entiendes?
Ya. Sí.
I això m'ha trastocat bastant, però... Bueno, a veure, la gràcia de l'humor era això, de dir, ai, me canvio, no? I, bueno, pues mira, ja
Déu
està.
Déu-n'hi-do,
últimament. Però, bueno, anem a passar amb una altra notícia de les nostres, i diu que aquesta m'ha fet molta gràcia, moltíssima, perquè, a més, hi ha fotos, i és espectacular, i me sembla espectacular.
Va.
Diu, despiden...
Home, no te'n riguis abans.
Despiden a la directora del colegio tras promover un acto de pole dance para niños de 3 y 6 años. Son de preescolar, fica el mateix titular. per la gent que no sàpiga...
Va, sí, què és el pole dance? És, pool.
El pool... Bueno, no crec... Jo crec que es diu pole dance, eh?
Que no, home, no. Que es diu pool dance. Vaya el professor, home, ara.
No sé què dir-te.
Bueno, vale, el pole dance
no, jo crec que... Bueno, és igual. El cas, diguem-ho com vulguem.
Ah, no,
el
és pole, és pole, sí.
El pole dance aquest, el pole dance, és el que abans es coneixia com la barra americana. Lo de les pel·lícules que sortien les noies ballant sensualment sota una barra americana i tot això.
Com que pues... sota? A veure. Agafat amb una barra. Amb una barra de com amb una barra? Però no una barra de bar. No una barra de bar.
No, clar, amb una barra de ferro com la dels bomberos.
Ja, però no sota, agafats.
I clar, m'ha fet molta gràcia, sí, perquè diu... clar, diu, este hecho contó con la presencia de unos 100 representantes. No? I llavors la tal Lai Rong, perquè això és de Xina, diu que els hi va ensenyar això, este nuevo baile de pole dance, i m'ha fet com moltíssima gràcia perquè va començar a fer un striptease a nens de 3 i 6 anys. Vale? Llavors, diu, m'agrada molt, diu... Diu, el escritor le dijo a la CNN que el público en especial, los niños, y fiquem negreta, estaban muy incómodos, y fiquem negreta també, con la actividad. Por fortuna, el director que ocupó el cargo de Rong dio muestras de un mejor ambiente para los estudiantes y así lo ratificó. Bueno, Déu-n'hi-do.
Escolta,
hi ha un vídeo i tot, d'ella ballant.
Déu-n'hi-do. Escolta, Joel, que he trobat una altra notícia, reitero que deuen de ser casos aïllats, d'una altra dona que va néixer dona i que es va fer un canvi de sexe a home i que ara vol tornar.
És el militar? Que ja el vam dir.
No. Diu, hace... Pero explica los casos. Y digo, hace 6 semanas tuve un sueño. De repente me encontraba en un pozo oscuro cayendo con unas personas y yo trataba de levantarme y no podía. Hasta que empecé a gritar que Jesús era la única salida. Y el llavors, degut a aquest malson, no, mai de tornar a canviar. De veritat que poca broma, ¿eh? O sigui, no, va néixer home, es va fer el canvi a dona i ara vol tornar a ser un home. No l'entenc, el somni i haver de tornar a canviar de sexe, no l'entenc, però bueno. Ell sabrà.
Però brutal. Brutal. Me sembla
bueno, va, que... escolta, tens acudit. Tens acudit?
Hòstia, sí, m'ha pillat ara de sobte. Sí.
No, també, és veritat, que... t'ha pillat de sobte. No ho fem mai d'acabar amb un acudit, eh?
És veritat, bueno, va, no sé si l'he explicat aquest, però és un xiste d'últimament. Diu, hoy me he levantado insultante. Diu, querrás decir exultante, no? Cállate, imbécil.
Ja l'havies explicat amb un altre insult, però bueno. Vinga, Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard!
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Bueno, pues ya conocemos algunas de las medidas que va a adoptar el gobierno para contener de alguna manera los insoportables precios que han alcanzado la luz, el gas y los carburantes. Medidas que se incluyen en el Plan Nacional de Respuesta a la Guerra. Así han bautizado este plan, y es verdad que la guerra ha venido a complicar todo, bueno, pero no podemos olvidar que todo estaba ya disparado antes de que las ansias imperialistas de Putin le llevaran a invadir Ucrania. Un plan que va a incluir 6.000 millones de euros en ayudas directas, 10.000 millones en préstamos ICO y también rebajas de impuestos. Una de las medidas será extender a todos los automovilistas la rebaja de combustibles que ya se anunció el pasado viernes para los transportistas. 20 céntimos menos por litro cuando cualquier consumidor vaya a repostar. ¿Esto qué supone? Bueno, pues mira, hoy el precio de la gasolina está en muchísimas gasolineras de nuestro país a 1,90 euros. Con este precio, llenar un depósito medio de 55 litros nos costaría 104 euros. Con la rebaja anunciada por el gobierno, esa rebaja de los 20 céntimos, ese mismo depósito nos costaría 93, es decir, 11 euros menos, que es una pasta, ¿eh? De los 20 euros de rebaja, 15 lo soportaría el Estado y el resto, otros 5 euros, las petroleras. Lo que todavía no se sabe es cómo se va a hacer, si se aplicará directamente en la gasolinera, que parece desde luego lo más lógico, así se hace, por ejemplo, en Italia ya, o si se hará de otra forma cualquiera. Esta bonificación entrará en vigor el día 30, es decir, pasado mañana, así que si todavía tienes algo de combustible, intenta aguantar un poquito, ¿eh? Hasta el miércoles, que el ahorro, como hemos dicho, pues va a ser importante. El objetivo de esta medida es aliviar a las familias y mitigar la subida de precios, con un IPC en el 7,6% el pasado mes de febrero y que muchos analistas temen que en algunos meses pueda llegar incluso hasta a los dos dígitos. El plan va a estar en vigor hasta el próximo 30 de junio e incluye otras medidas como proteger el empleo mediante la posibilidad de activar ERTEs para evitar despidos, revisar al alza en los alquileres, pero en un máximo del 2% y no en base al IPC, o elevar en un 15% la cuantía del ingreso mínimo vital. Mañana conoceremos mejor este plan, que se va a aprobar ya en el Consejo de Ministros, y ya el miércoles entrará en vigor con su publicación en el BOE. Y lo que está estudiando también el gobierno es el otro plan que tiene que mandar a Bruselas para rebajar el precio de la luz. Siguen perfilando la fórmula, pero bueno, parece que va a consistir en una doble subasta. La primera ordinaria, tal y como se hace ahora. El precio de la electricidad que exportemos fuera de las fronteras de la península, sobre todo a Francia, sería el mismo que en el resto de la Unión. No cambiaría el método actual para no alterar el mercado, una de las condiciones de la Comisión Europea. La segunda subasta, y esta es la que nos afecta a nosotros aquí en España, la segunda subasta de luz, sí que sería propia para toda la península ibérica, la isla energética que nos ha reconocido que somos Bruselas. En este caso, se toparía el precio del gas, que podría ser entre 40 o 50 euros el megavatio hora, aunque la cifra no está cerrada todavía. Este tope del gas rebajaría sustancialmente la factura para los consumidores con tarifa regulada, un 40% de particulares e industrias. Hoy, fíjate, la electricidad la pagamos a 231 euros el megavatio hora. Hace justo un año, tal día como hoy, se pagaba a 38 euros. Es decir, que hoy nos cuesta la luz 193 euros más que en 2021. Así que bienvenida sea, desde luego, cualquier reducción. En cualquier caso, el ajuste no va a ser inmediato. España y Portugal deben enviar todavía esta semana su propuesta concreta a Bruselas para que ésta la evalúe, pero no será hasta dentro de 3 o 4 semanas cuando se pueda poner en marcha. Pues además de este plan anunciado por el Gobierno, la tarifa de la luz, el gas, los combustibles, hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Vamos con lo que podría ser, Pilar, el preludio de una buena noticia. Entre hoy y mañana se reanudarán las conversaciones presenciales de paz entre Ucrania y Rusia. Las delegaciones de ambos países se van a reunir en Turquía, en Estambul. De momento se descarta un encuentro entre los presidentes Putin y Zelensky, ya que sería contraproducente, según el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Ambos mandatarios podrían reunirse una vez que se cierre un acuerdo previo. Ojalá llegue pronto ese día. Y sigue subiendo el número de hipotecas firmadas. En el mes de enero se constituyeron más de 36.000, casi un 30% más que hace un año. El importe medio fue de algo más de 141.000 euros. Estamos hablando de una media. Y la lluvia da una tregua a la península, aunque pueden caer chubascos en Extremadura, Galicia y Andalucía, y mantienen en alerta amarilla a las Islas Canarias. También contamos, Pilar, que el Papa mantiene desde hoy encuentros a puerta cerrada con representantes de las 3 grandes comunidades nativas de Canadá. Forman parte de estas delegaciones víctimas de los internados católicos, familiares y líderes indígenas, ante los que Francisco pronunciará el viernes un discurso en el que pedirá perdón por la complicidad de la Iglesia en una tragedia que causó en esos internados la muerte de más de 4.000 niños y jóvenes. Y en el aniversario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, esta mañana se ha inaugurado en el Monasterio de la Anunciación de Alba de Tormes la exposición Teresa de Jesús, Mujer, Santa y Doctora.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barcelona pendiente de la recuperación de Ansu Fati.
Es semana importante para el futbolista del Barcelona, que se lesionó el 20 de enero en el partido de Copa contra el Athletic de Bilbao. Ansu Fati se va a someter hoy a una prueba para saber si esta tarde se puede incorporar a los entrenamientos del Barcelona. En ningún caso estaría listo para este fin de semana, que el Barcelona juega contra el Sevilla. Y a esta hora está prevista la llegada de la selección española a La Coruña para jugar mañana un partido amistoso contra Islandia. Vamos a ver si ha llegado Miguel Ángel Díaz, Coruña.
Lo ha hecho hace 3 minutos exactamente, ya está la selección española en Coruña, donde va a volver a jugar aquí 13 años después. Se trae Luis Enrique a 22 jugadores, entre ellos el portero del Barça, Arnau Tenas, que suplió a Robert Sánchez. A las 7, entrenamiento en Riazor. Luis Enrique va a plantear mañana un 11 prácticamente diferente al que jugó el pasado fin de semana ante Albania. Ya tenemos árbitro, va a ser el rumano Horatiu Fesnik. Más de 20.000 localidades se han vendido ya.
Recordemos que este viernes por la tarde, 6 horas española, se celebra el sorteo del Mundial en Qatar.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 7 minuts per sobre de la una. Comencem el migdia de Cope Lleida. Avui dilluns 28 de març del 2022. A més, freguen ja els 15 graus a la ciutat de Lleida. Jo, avui tenim un temps, però demà en tindrem un altre, passat demà un altre, dijous un altre i divendres un altre. Demà ens ho explicarà a fons l'Armando Álvarez, però ja t'avanço que poden arribar pluges la tarda nit de dimarts, poden seguir dimecres i segurament dijous o divendres arribarà una entrada d'aire fred. Per tant, ull, que sí, que avancem en el calendari, que ja hem canviat l'hora, que ja estem a la primavera, però ja sabeu que amb aquestes alçades de l'any també poden arribar glaçades, que per cert agafarien els arbres molt avançats i depèn de la intensitat doncs podria ser una mala notícia. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar aquesta previsió meteorològica amb el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dilluns a Lleida, intervals de núvols mitjans i alts, a més de la probable reducció de la visibilitat en zones altes per la posa en suspensió. Temperatures màximes sense canvis significatius, amb valors que arribaran als 20 graus a Lleida capital i Balaguer, 19 a la Seu d'Urgell i Tàrrega i 15 a Viella. També tindrem vent fluix variable amb predomini de component sud. Per demà dimarts, cels coberts amb precipitacions, en general dèbils i puntuals, mínimes en augment, màximes en descens i vent fluix variable amb predomini del sud-est. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Vinga, que busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Per cert, un grau més, que t'he escatimat un altre. No, 16 graus, hores d'ara, la ciutat de Lleida. Pujant, de moment, doncs, amb sol, amb una mica de nuvolositat i amb el pols del Sahara també doncs, present a tota la península ibèrica. Comencem parlant de successos, perquè els Mossos d'Esquadra van detenir la setmana passada a Gandesa un home de 33 anys per robar en una casa de Maials, al Segrià. Els fets es remunten al 18 de febrer, quan entre les 9 i les 12 del migdia uns lladres haurien entrat en un domicili del carrer del Carme. Ho van fer escalant la paret de l'immoble, aprofitant una canonada exterior de desaigües. A dins de la casa van regirar diverses estances i van robar un lot de joies valorat en 43.000 euros i tots els diners en metàl·lic que van trobar. La intuïció d'un veí del poble, que va prendre nota de la matrícula d'un turisme foraster, va permetre focalitzar ràpidament la investigació i finalment han detingut aquest home a Gandesa. Recorda també que demà comença una vaga de 2 dies al sector d'ensenyament i que, a més, des de la conselleria s'informa que els docents s'hauran de posar a disposició dels seus centres de destí abans del 5 de juliol per fer les reunions abans, perquè recorda que el calendari d'inici de curs l'han modificat i el curs amb alumnes començarà el 5 de setembre, i per tant no hi havia temps material perquè els nous mestres arribessin a l'escola, fessin totes les reunions i es posessin mans a l'obra. Marxem cap al territori i parlem d'acords tècnics, perquè el govern de la Generalitat confirma un acord tècnic amb l'Aragó per una candidatura conjunta als Jocs d'hivern, encara que no es digui el mateix des de Saragossa, Arnau.
La Generalitat ha confirmat aquest acord tècnic amb l'executiu de l'Aragó per presentar una candidatura conjunta als Jocs Olímpics d'hivern de 2030. Així ho ha reafirmat la portaveu del govern, Patricia Plaja.
Hi ha un acord a nivell tècnic, sí, i és el que s'ha anat coneixent les darreres hores. La proposta és el resultat de mesos de treball intens amb el Comitè Olímpic.
La portaveu ha subratllat que la proposta és bona i que confirma que les proves principals es celebraran a Catalunya. Però, per altra banda, el govern aragonès ha negat l'acord tècnic amb Catalunya per la candidatura dels Jocs d'hivern i dient que l'Aragó només donarà suport a la candidatura si és d'igual a igual i equilibrada en tots els aspectes. I, a dia d'avui, no hi ha cap garantia que la candidatura es vagi a plantejar en aquests termes. I així ho ha explicat el govern de Javier Lambán en un missatge que recull el periòdico d'Aragón.
A més, a tot això, hem de sumar que el Comitè Olímpic Espanyol acaba d'oficialitzar l'acord tècnic entre Catalunya i Aragó sobre la distribució de disciplines de cara als Jocs d'hivern 2030. Tot i això consisteix només en que han enviat una carta a Catalunya i Aragó. Veurem com es pronuncien des del govern i com es pronuncien des del govern aragonès. En fi, és el problema de mai acaba. Per la seva banda, la plataforma Stop Jocs Olímpics ha convocat una manifestació de país pel dia 15 de maig a Puigcerdà, sota el lema "Per un Pirineu viu, Stop Jocs". Volen reunir a la capital de la Cerdanya el màxim nombre de persones per fer sentir la seva veu. Total, que no ens posarem d'acord ni en això, ni si volem els jocs o no volem. I a tot això reitero el que sempre t'he explicat, que encara no tenim un projecte en el qual poder-nos pronunciar. És a dir, estem parlant hipotèticament d'uns jocs d'hivern, però si és que no sabem ni on es faran les proves, ni quines millores hi haurà al territori, es faran carreteres, no es faran carreteres, es farà nou equipament, no sabem res, perquè el projecte no existeix. I així tot, seguim discutint-nos uns als altres, els que volen que sí i els que volen que no. És interessant com desviem l'atenció de les coses importants, com per exemple l'escalada de preus, per exemple, o les emergències sanitàries. Per cert, Arnau, aquest cap de setmana hi va haver música a la Vall d'Aran.
Sí, de fet, per homenatjar el cantant Pau Donés, que s'ha celebrat aquest dissabte a l'acte El Valle Grita, una mostra de reconeixement i afecte, i més d'un miler de persones han participat en l'enregistrament d'un videoclip col·lectiu per homenatjar la trajectòria artística i humana del líder de Jarabe de Palo, mort l'any 2020. Músics i admiradors de l'artista han interpretat de manera col·lectiva una de les seves cançons més significatives del compositor i cantant, amb el nom de Grita. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat gent d'arreu d'Espanya i entre els assistents volem destacar les paraules dels que han recorregut més distància fins a arribar al Pla de Beret.
En
nos apuntamos el primer día que vimos que había esta iniciativa y venimos desde Vitoria, hemos recorrido unas cuantas horitas para estar aquí porque Pau era súper importante para nosotros, yo lo llevo aquí conmigo siempre y queríamos vivir esto.
En clau local, destacar que en aquest enregistrament també hi ha participat l'Orquestra Simfònica de l'Orfeó Lleidatà, que amb els instruments sobre la neu han interpretat la peça.
Gràcies, Arnau. Nosaltres acabarem recordant que uns 40 alcaldes del Pla de Lleida impulsen un partit territorial per a les eleccions del 2023. Aitona, Torrefarrera, La Granja, Maials o El Poal entre els edils d'aquesta nova formació i també recordar-te, ho has escoltat a la cadena COPE, però recordar-te que el govern espanyol bonificarà tothom amb un mínim de 20 cèntims el litre de combustible per pal·liar aquesta pujada desmesurada dels combustibles. Nosaltres fem una pausa, res. Anem directe als bocins d'història, va.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Diga que ens acostarem a 2:15, és dilluns, vol dir que parlem dels bocins d'història amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs mira, avançant un bon dia cap a la primavera, que era sí. Tenir pluja, que ja tocava, escota, és a dir, bueno, és el que tenim aquestes primaveres boixes que tenen sí. Per casa nostra, no?
Escolta, com portes el canvi d'hora?
Bé, mira, m'he agafat aquí per la muntanya i, per tant, potser com hi ha canvis de rutines, no t'ha de fer tant.
A mi m'ha costat aquest matí, eh? A mi m'ha costat,
eh? No, sí, la veritat és que sí. Aquest és el més fomut, perquè el de la tardor, el que coincideix amb el dia de la Seudella, aquest, com guanyes una hora, és el contrari. Sí. És relaxació.
Bueno, no sé, a veure, no entenc perquè és veritat que a vegades te'n vas a dormir tard, els caps de setmana, vull dir que una hora no hauries de notar, però també potser és l'edat, eh? Jo ja no ho sé. Abans jo crec que no ho notava tant, però vaja.
És psicològic, també.
Sí, també tens raó,
El que passa és que cada any és un recurrent. Quan ve el canvi d'hora, tothom parla que si se treurà, que si no se treu, que si cal treure, que no sé què. Passem el canvi d'hora, ens oblidem i fins a la propera
clar. En fi, nosaltres anem als bocins d'història. Mira, el dia que ja no es canviï l'hora, doncs passarà a ser un altre bocí d'història. De moment, la seguim canviant. Per tant, encara no té l'honor per sortir en aquest espai, ja?
Sí, exactament.
Escolta, de què parlem avui?
Doncs mira, aquest cap de setmana, bueno, divendres i dissabte, es va celebrar a Mollerussa el primer congrés de la construcció en tàpia. Així es queda més tècnic. I, evidentment, molta gent dirà, ostres, això de la tàpia, doncs sí, la tàpia és una tècnica constructiva ancestral, podríem dir que és tan vella, quasi bé com la pròpia humanitat, i una tècnica que ha passat de ser bàsica per la vida de la humanitat a pràcticament deixar-se com antiquadíssima i poc útil, sobretot a la segona meitat del segle XX, quan es va agafar aquest complexe de nous rics i que no podia fer-se, i ara, amb aquestes històries de la sostenibilitat, doncs s'està recuperant perquè està demostrant que la construcció en tàpia, a part de que té una tècnica diferent a lo que és la construcció habitual, doncs, entre altres avantatges, dona un aïllament de cara a l'exterior brutal, i aquest aïllament té dues avantatges, des del punt de vista acústic, que també està de més, però sobretot des del punt de vista tèrmic,
clar,
en la qual cosa estalvies energia tant de cara a l'hivern, perquè no te cal escalfar tant la casa o l'àmbit interior, i de cara a l'estiu també el mateix, no te cal refrigerar-lo tant, perquè la tàpia doncs es converteix en un element aïllant de primer ordre. Aquest congrés de la tàpia es fa com una mena de resposta a un que va passar fa 4 anys aproximadament, que era la construcció en pedra seca, que també és una tècnica molt de casa nostra, molt d'aquestes també ancestrals, que és simplement agafar pedres, col·locar-les una sobre de l'altra per fer construccions. I en sec vol dir que no tenen cap tipus de morter, de lligam entre elles, com molt a vegades una miqueta de terra de fang, però res més, no?
Que, a més, aquí havien de buscar... Aquí sí que havien de buscar les que s'escaiessin millor als forats, a les irregularitats, eh? Són una obra d'art, eh?
Correcte. Aquesta és la gràcia de la pedra seca, que és com has dit molt bé, el que ha de construir-la per mantenir un equilibri en la construcció, que no quedi molt destartalada, però t'ha de dir, mira, pues, i és una mica com si fessis un puzzle, o com allò del Tetris, no?, que havia d'encaixar les peces, doncs el mateix. Mira, aquí tinc aquest forat, a veure quina pedra me campi aquí perquè s'ajusti, que vagi pujant, no? És una tècnica que també s'havia perdut molt, a les Garrigues és la manera habitual de construir, i també darrerament s'ha començat a reivindicar com una tècnica molt important, i sobretot quan el canal Segarra-Garrigues pot afectar a molts dels paisatges de les Garrigues que estan fets, sobretot les espones aquestes dels camps de conreu amb aquesta tècnica, i moltes cases també de cabanes de volta, etc., doncs reivindicar-les. Quan se va fer aquest congrés, es va veure la necessitat que aquí a la plana nostra, a la plana de Lleida, teníem aquesta tècnica, però era a la perifèria, però a lo que és el centre de la plana, la tècnica més habitual no era la pedra seca, sinó que era la tàpia. I en aquest sentit va quedar pendent de fer un segon congrés també dedicat a la tàpia. Aquest estava previst que se faria el 2020, però sabeu tu i tots els oients que el 2020 va passar una cosa, que va ser la pandèmia. I era precisament el març del 2020 que estava previst fer el congrés, amb el qual es va ajornar, i s'ha recuperat ara fa 2 anys. És a dir, que dos anys després s'ha fet aquella assignatura pendent. Uh-huh. Llavors, la tàpia, recordem que és construir en terra, però no és alegrement posar terra, sinó que és ficar un encofrat, és a dir, ficar unes fustes a banda i banda per fer la paret, i la terra ha d'estar una miqueta preparada prèviament, és a dir, ha de ser una terra que tingui una certa qualitat. Els tècnics tapiaders diuen que ha d'estar confitada, és a dir, que ha d'estar una mica airejada, és a dir, no s'agafa la terra i s'està les bones, sinó que ha de tenir una miqueta d'una prèvia, però bueno, és molt senzilla. I després la gràcia, sobretot, al ficar-la dintre de les làmines aquestes de fusta, com aquestes que es fa per ficar el ciment, però llavors és fer-la molt apretada, és a dir, a base d'unes masses, pum, 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 fer-la molt compacta, molt compacta, molt compacta, i la sorpresa és que sempre quan acabes traient aquelles fustes que han estat aguantant aquella terra que has anat col·locant i que has estat apretant a base de cops a cops, de cops a cops, veus que queda una paret consistent al 100%. I això és una autèntica joia i sorpresa de veure-la.
Però és terra sola?
Terra sola. A vegades se pot ficar, per donar-li una mica més de flexibilitat de cara als possibles moviments, se poden ficar algun còdol, a vegades se posen més còdols, a vegades se posa algun altre element perquè ajudi, però barrejat, simplement és perquè tingui això una mica més de flexibilitat. A vegades també es col·loca de la pròpia terra on s'ha agafat, si hi ha un jaciment arqueològic, s'agafa i apareixen ceràmiques, i a vegades les tàpies estan dient que prop d'allí hi havia aquest jaciment arqueològic per els fragments o pedallassos de ceràmica que estan ficats en les tàpies. La tàpia sempre s'ha dit que perquè aguanti ha de tenir unes bones sabates i un bon barret. Mm. Què vol dir això? Que si fiques la tàpia directament al terra, pots tenir un problema, perquè quan plou, la pròpia humitat que pot vindre per capilaritat te desfà el peu de la tàpia, i llavors et pot acabar caient, perquè és terra, et pot acabar caient la paret. I el mateix passaria al capdamunt. Si no li fiques un bon barret, una bona teuladeta, una bona separació, també la pluja va incidint dintre de la paret i amb el temps se va desfent. Però si fiques un bon barret, és a dir, un bon acabament tapat, que pot ser a vegades simplement un sostre de branques, de lloses a sobre, etc., que la pluja no intervingui, i en lloc de construir directament la tàpia a sobre de la terra, faixis, doncs, una petita base de pedra, de maçoneria, el que seria de pedra seca. Normalment les més antigues són de 20-30 centímetres, després poden ser de 40 o 50 d'alçada, i que tens aquesta base, i a partir d'aquí fas la paret de tàpia. Llavors, te pot durar segles, sense cap dubte, perquè llavors ja li pot caure la pluja fins i tot al que serien les parets mateixes, és a dir, que no li afectarà. Per acabar-lo de consolidar més, sobretot a partir de l'època medieval, es fan uns revestiments de la paret de les tàpies en la que es barreja amb una miqueta de calç, és a dir, es fa com una pell de terra en calç, el que es diu un calicostrat, sembla costra de calç, en la qual te quede com una pàtina, podríem dir que si veure com si estigués plastificada, entre cometes, que no és plastificada, sinó que és la pròpia terra, i allò sí que te pot durar, com de fet se demostra, veient patrimonialment el que és el nostre país, les restes que queden de tàpia, te pot durar moltíssim de segles.
Sí, 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 sí.
Per tant, aquesta tècnica, que la dificultat màxima que té és aquesta pressió que s'ha de fer perquè quedi ben compactada la terra, i que fer-la manual, doncs els tapiadors que hi ha diuen, doncs clar, que és una tècnica, però que costa molt. Ja has de fer un exercici que ara que tot tendim a mecanitzar-lo...
Home, és que clar, ara et ve el camió, i fins i tot si ha d'anar en alçada hi ha la bomba, que el camió ho tira dins de la bomba, correcte, el formigó, i la bomba t'ho porta amb una mànega allà on vols, tu. És ràpid,
correcte,
això.
Correcte, però clar, per això és amb una mànega, però la terra amb la mànega no,
no
funciona.
No, no, no.
Per tant, les últimes experiències que han fet, i que ara els arquitectes, la majoria, estan entrant en aquesta tècnica, és fer-lo amb el sistema anterior, és a dir, que són... Si tu has de fer una paret, per exemple, imaginem-nos, de 4 metres d'alçada, els calaixons, aquests que agafes per fer l'encofrat, normalment tenen 1,5 metres d'alçada, per tant, has de ficar una fileda, quan has fet aquella part ben consolidada, montes a sobre mateix l'altre i vas pujant així a poc a poc. Llavors, el que sí que fan ara, s'ha inventat com una màquina, que és la que fa aquesta força, el batejador, que pressiona, se fiquen a sobre de lo que és la tàpia, fiquen la màquina aquesta com una pisonadora, mecàniques, en la qual aconsegueix el mateix efecte, i els braços, sobretot a la gent que ja no està acostumada, és això, perquè de fet, encara hi ha alguns tapiadors, és a dir, els últims que s'han mantingut a la tècnica han estat a Juneda, és la família Cornudella, i bueno, hi ha gravacions de vídeo, hi han ensenyat i han fet escola inclús de com s'ha de tapiar, i fins i tot alguns experiments últims que s'estan fent de construccions noves de tàpia, per exemple, pues, el centre d'interpretació que hi ha a Ivars d'Urgell, a l'Estany d'Ivars, està fet amb la tècnica de tàpia, no? Per tant, s'està recuperant i és una possibilitat que en el futur cada vegada s'apliqui més, com és una de les conclusions d'aquest congrés, de que, primer, treure el mite de que la tàpia com és terra no val res, sinó tot el contrari, té aquesta utilitat, com hem dit abans, de vista...
Bueno, és que tèrmicament, o sigui, sí, com deies tu, tèrmicament i acústicament és del milloret que hi ha, però és que a nivell de sostenibilitat, escolta, poca cosa hi ha més sostenible que això,
Correcte, correcte, per descomptat. Evidentment, els gruixos dels murs no són com els que tenim a Catalunya, perquè solen ser 20 centímetres com a màxim, si no arriba. Aquí estàs parlant, perquè tingui el mur, doncs ha d'estar uns 40 centímetres de gruix.
Sí, sí, sí.
Però, en fi, però si ho tens assumit, cap problema. I en alçada també se poden fer... Al nord, per exemple, del Magreb, d'allí, ja, que en moltes pel·lícules hem vist, hi ha estructures de tàpia que poden arribar a tenir pisos de 5 o 10 pisos. Caram. És a dir, que per tant, és una construcció que ben feta pot ser perfectament vàlida, no?
Doncs escolteu, llavors, la tàpia, aquest congrés, la tàpia que torna, ja.
Sí, llavors en aquest congrés, evidentment, també a part de parlar del futur i de tot això, que és el que pot ser la conclusió més important, va haver també una revisió a les tècniques des del punt de vista més històric, en les quals van poder col·laborar i van presentar una comunicació en la que fèiem un recorregut, el que deia un panorama diacrònic, que seria a través del temps per les terres de Lleida. I el que trobem, que les primeres tàpies que tenim documentades, més que tàpies seria construcció en terra. Per tant, el que van dir és que les primeres cabanes que es farien quan l'home és ja sedentari, és a dir, que deixa de ser nòmada, que això seria a partir del neolític, quan ja fa unes cases que han de durar més temps, fa normalment parets de branques, és a dir, utilitza per tancar, però perquè aquestes branques, evidentment, si tu fas branques, el vent i la humitat entra de fora, et quedes tancat. Llavors, les cobrien de pells, que en algun moment, doncs, com podem veure a vegades en alguns campaments, però el que era més fàcil al final sempre era ficar terra, fang, que cobrís aquelles branques i ja quedava totalment tancada aquella habitatge. D'aquesta idea d'aquelles branques, tapar-les amb fang per dintre i per fora i que dintre quedés aquella ànima de fusta, passaria el procés de dir, ostres, a algú se li ocorriria de dir, per què no comencem a fer-lo ja de terra des de baix, des de principi, i, bueno, i segur que funcionaria millor. No se sap molt bé quan seria el procés, però a casa nostra les primeres tàpies les tenim documentades cap al 1500 abans de Crist. Per tant, poca broma en aquest sentit.
Déu-n'hi-do.
Evidentment, amb el temps també es veu la necessitat a vegades de que sigui més fàcil de construir i es fa un derivat de la tàpia que seria el tobot. El tobot és fer totxos crus de terra també, però aquests ja es fan en mollo i són peces que són més manejables i construeixen ja com un totxo. També és terra, també té les mateixes versatilitats de la terra, de la tàpia, i és més fàcil de ser, que seria el tobot, l'adobe en castellà. Uh-huh. Per tant, seria aquesta evolució. Primer, revestiment de parets de fusta, després el que és la pròpia tàpia, i després el que serien aquests tobots, que ara també alguns arquitectes és el que apliquen, i hi ha algunes fàbriques que ja ho fan una mica per la indústria, aquests tobots, a vegades una mica enriquits també en calç perquè tinguin més consistència. Aquesta evolució es pot veure perfectament, sobretot en els poblats ibèrics, des de l'edat del ferro fins a l'arribada dels romans, en els que es veuen que compaginen i coexisteixen la tècnica de la tàpia i la tècnica del tobot, cosa que passarà ja a partir d'aquests moments durant tota la història. És a dir, que hi haurà moments que es farà tàpia en funció de la construcció que necessitis, o si no, a vegades el tobot, en fi, vas fent i se van practicant. Això seria a partir del segle VIII a VII abans de Crist, fins a l'arribada dels romans, doncs seria la manera habitual de construir. Si els nostres poblats, des dels Vilars d'Arbeca o, per exemple, doncs, Gebut, etc., doncs veiem aquestes tècniques constructives. Tot i que des de la secció d'arqueologia de la Diputació van trobar tàpies una miqueta més antigues en Térmens, en Sant Joan de Térmens, i que seria una de les primeres i que coexistirien amb unes que ja el doctor Maluque l'any 1960 va trobar al poblat de la Pedrera, a Vallfogona de Balaguer, que és la primera vegada que arqueològicament a casa nostra es documenta l'existència de tàpies amb una cronologia també del segle VII. Publica l'any 1960, per primera vegada. És una estratigrafia que es va fer perquè es feia el canal de Balaguer i se va trobar un jaciment de l'edat d'època ibèrica, de l'edat del ferro, i en aquella estratigrafia es van documentar per primera vegada les tàpies i és quan estan ja escrites. El que passa és que a vegades, quan estàs excavant, això ho dic com a arqueòleg, la tàpia quan cau, perquè si s'ha abandonat, acaba es terra i acaba colgant el terra mateix, perquè la redundància i la pròpia base. Per tant, quan excaves, has de donar en compte de separar el que pot ser la terra que ha vingut per una altra circumstància a el que és la pròpia paret de la tàpia caiguda. Això a vegades, abans, inclús jo recordo com va començar la carrera, pràcticament ningú te l'ensenyava, i després, amb el temps, has après de que, bueno, a identificar quan són capes de tàpia que corresponguin a les parets.
Home, doncs, és complicat, És complicat perquè és del mateix material, evidentment, que deu haver la manera, però és complicadet, Sí, és tot terra.
Inclús els tobots, aquests totxos de fang, també se degraden, i quan se degraden acaben sent el mateix. I de vegades poder identificar el tobot, que és una peça original independent, doncs poca broma, perquè no és fàcil.
Bueno.
És curiós que, de totes maneres, a casa nostra continua havent tàpies en època romana, a la Vila Fortunatus de Praga. Evidentment, els romans ja practicaven una construcció més sofisticada, però hi ha moments de parets divisòries que les fan en tàpia, o, per exemple, al poblat visigòtic de Bobalà, a Serós, en el que les tàpies, inclús la pròpia basílica, les parets serien de tàpia. A partir de l'arribada dels moros, és a dir, a partir del segle VIII, la tàpia potser es generalitza més, probablement també com una idea constructiva que tenen ells del seu territori, perquè ara fem un parèntesis. La tàpia normalment se fa quan plou poc en el lloc on està, perquè si ja plou molt, evidentment, potser busques altres materials.
Sí, busques alternatives, sí.
Exactament. En segon lloc, perquè tinguis absència d'altres materials, si plou molt, potser trobaràs fusta, i llavors amb la fusta faràs moltes de les construccions.
Clar.
Si estàs en llocs que hi ha pedra, aprofitaràs primer la pedra, perquè saps que és més fàcil. En el fons és més fàcil de treballar la pedra, i la construcció saps que també l'has de fer el manteniment, però si no tens ni pedra ni fusta, doncs t'espaviles i busques la tàpia, i la poca pedra que hi ha la fas ficar els fonaments.
Uh-huh.
I en tercer lloc, normalment les tàpies s'utilitzen per fer construccions més quotidianes, com poden ser des dels habitatges, de les cases més humils i més senzilles, als corrals, als tancats, però a poc a poc, i sobretot això apareixerà en l'edat mitjana, s'arriben a fer les fortificacions en tàpia, les torres estan en tàpia, però els edificis més suntuosos, probablement la tàpia queda relegada, encara que a vegades també te'n trobarem, però, per exemple, a Lleida, un edifici que no té tàpia en absolut és la Catedral de Lleida, la Seu Vella. Aquesta no té res de tàpia perquè l'esforç era fer una obra d'aquestes de luxe per l'època i es portava la
pedra
on vingués, ben tallada. I el mateix el Castell Reial. Però les construccions dels mateixos palaus que hi havia al voltant de la catedral, ja estem parlant ja no d'època àrab, sinó d'època cristiana, normalment tenien una peculiaritat que passa a casa nostra, que és que moltes cases de palaus, la planta baixa està feta de pedra, la planta primera, al principi, ja comença a ser de tàpia, després a vegades la planta primera es substituirà també per pedra i s'acaba sempre l'última planta acabant-la de fer en tàpia. Aquesta idea la podem veure en molts edificis, per exemple el Baix Segre, concretament a Aitona, pot ser el més emblemàtic, és el Palau Montcada, que ja és Serós, i altres cases de nobles, bueno, nobles importants, que es veu aquesta idea, no? Carreus a baix, mamposteria a la zona intermitja, és a dir, pedra menys treballada, i la part de dalt, de tàpia. Aquest procés que aniria des del segle XIII fins al segle XVI és molt curiós. Després la tàpia...
Joan Ramon, que ja ens hem passat de temps, però jo ve que estàs aquí embalat amb la tàpia, i la veritat és que és un recorregut a nivell cronològic fascinant, també, per les nostres terres.
Solament recordar que fins i tot la tàpia s'utilitzarà en les fortificacions modernes, com pot ser Gardeny, les muralles de Gardeny estan fetes en tàpia, les de la Sevilla també tenen parts de tàpia, perquè a més és absorbent des del punt de vista dels impactes dels projectils estèrils, tant també té aquesta finalitat, i acabant dient que el canyeret, per exemple, quan ho van desmuntar el canyeret, que van dir que era fet de terra i que el casc antic de Lleida no val res perquè està fet de terra, és un error, perquè està fet de terra, perquè és el material típic del país. Clar. I el conservat hauria aguantat.
Vale?
Simplement aquesta reflexió.
Doncs escolteu, que hem parlat de tàpies avui, i que a més ha donat lloc a frases fetes, a la història. Tapiar una habitació o qualsevol altra història d'aquestes. Joan Ramon González.
Estàs més fort que una tàpia.
També. Pues això vol dir que aïlla molt bé acústicament, o sigui, que les coses com siguin.
Excel·lent.
Clar que sí.
Molt bé.
Joan Ramon González, escolta, Bocins d'Història tots els dilluns i avui, doncs, parlant de la tàpia. Cuida't força, una abraçada.
Ha fet aquest cap de setmana a Mollerussa, organitzat per l'Institut d'Estudis Ilerdencs i l'associació El Pla Mas Cansà, que val la pena dir-ho, que són els que han fet l'esforç d'organitzar-ho.
Molt bé.
Amb 150 assistents, poca broma.
Déu-n'hi-do.
Un congrés de molta gent.
Molt bé.
Una abraçada.
Adéu.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en Carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos como este.
Aceite de oliva virgen extra Coosur Origen, un litro, 6,14 euros.
Y de regalo te llevas 3,07 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Vinga, que anem directes cap a les dues de la tarda. Han pujat ja 17 graus a la ciutat de Lleida. Dilluns avui, 28 de març del 2022, hem tingut resultats esportius aquest cap de setmana, i també n'hi haurà durant la setmana. I ull, perquè n'hi ha de força interessants,
de molt interessants. Ara en parlarem a fons, però hi ha resultats que conviden a l'optimisme, tenint en compte que ja estem a final del mes de març i que ara, doncs, normalment ja no... Aquestes tendències de tot un any no són fruit d'un dia o dos dies que se t'apareix la Verge, ni molt menys, eh? Va, que estem ben acompanyats, com sempre, amb el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
També està amb nosaltres la presidenta del Balàfia Volei, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, companys.
I el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Square. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Mira, per... Bueno, comencem amb el vòlei perquè han acabat... Mira, ells són els que acaben d'hora. Heu acabat la fase regular, Vanessa, amb l'objectiu que ja coneixem des de fa dues setmanes, ha complit, finalment, segons. Aquest darrer partit el veu guanyar a casa 3-0 davant del Tren Sóller. Segons a la classificació, i això vol dir que cap a la fase d'ascens, oi?
Sí, ara ja estem amb un altre objectiu i ara ja només amb el cap a la fase d'ascens. Ahir vam tenir un dinar amb l'equip de final de temporada i, bueno, estan tots molt mentalitzats, amb moltes ganes de jugar-la i de, per què no, de somiar i fer història.
Coneixeu rivals?
No coneixem ni seu, vull dir que... Rivals sí. Però l'important també és la seu, perquè això també marcarà molt la manera d'afrontar una fase. Si és a casa és d'una manera, si és fora és d'una altra.
Les dates eren 22, 23 i 24 d'abril, amb 3 dies.
Exactament.
Bueno, segueix la proposta de Lleida com a seu?
Sí, ara ja sabem, ja divendres vam conèixer les candidatures que hi ha i es postule Marbella, Gijón i Lleida.
Bueno, doncs a veure si hi ha sort. Suposo que no contempleu cap incorporació ara, en aquestes properes setmanes. És tenir tot l'equip recuperat i preparat físicament pel 22 d'abril.
No, ja no pots fer incorporacions. El termini va finalitzar el 31 de gener, per això vam fer els darrers dos fitxatges i ara ja amb la plantilla al complet, tothom bastant recuperat. També tenim 3 setmanes ara de coll per estar al 100%. Farem algun partidet amistós per preparar la fase, però també es farà un treball més físic per recuperar la gent que té molèsties així
ja.
Musculars i tot això.
Optimista?
Sí, jo ja sí. Sabeu que jo sempre soc optimista, però és veritat que jo ahir els hi vaig dir que arribar a una fase no és fàcil, que la disfrutin, que la gaudeixin, que disfrutin del moment i que vagin sense pressió. Si no ho aconseguim, no passa res. Hem estat molts anys a Primera Nacional, no passarà res si no guanyem, però que la disfrutin moltíssim, perquè això passa poques vegades a la vida.
Si s'aconsegueix l'ascens, a quina lliga estareu?
Estarem a Superliga 2, seria una segona de futbol.
Molt bé. Que també ja em vas dir que també hi havia dos subgrups, no?
Hi ha tres.
Tres
subgrups.
Val.
Sí.
Bueno, doncs escolteu, que hi ha la Setmana Santa pel mig, se us farà curtíssima.
Curtíssim per tot, perquè tant si som organitzadors, doncs ja veieu com anirem, i si hem d'anar fora, doncs també la logística de viatge i tot, doncs també tindrem poc temps per preparar-ho, però bueno.
Quan s'ha de saber la nova seu?
La sabrem divendres al vespre.
Divendres d'aquesta setmana? Bueno.
Sí.
Sí, en poc temps, la veritat. Bueno, escolta, enhorabona, Vanessa.
Gràcies, company.
Amb hoquei, Xavi, les noies del Vila-sana, el que dèiem la setmana passada, i l'altra. Partit-victòria.
És així. Les tires del Vila-sana doncs han donat una alegria molt gran aquesta temporada.
3-9 davant del Mataró aquest cap de setmana, però vull dir que és que estem a final de març.
Sí, per això ho dic, que ens han donat una alegria molt gran i que molt bé, no?
Queden 7 jornades només.
Sí, igual que el masculí del llista, que també sembla que anem teledirigits amb una altra final, però bueno, millor.
Per cert, el Lleida llista jugarà passat demà, dimecres, a la pista del Reus.
Sí, però l'important que és la, aquesta competició europea, que me sembla que segurament pues, la tornarem a encaminar per, fer la, per jugar-la. I, bueno, benvingut sigui.
Albert Escuer, o sigui, ja ho diem com si fos... Bueno, sí, sembla que anem una altra vegada amb una final europea. Eh? Ens malacostumen molt, eh?
Sí, però costa molt, eh?
Ja. Bueno, és que seria la quarta consecutiva, vull dir, és una autèntica barbaritat. És una majarada, però el que dius, ens tenim mal acostumats, clar.
Sí, sí.
Portem 4 anys fent-ho, doncs ara ja, l'any que no la juguis, no, algú encara podrà pensar que és un fracàs, però no, al contrari, el que és un èxit espectacular anar-hi 4 anys seguits. Si anem, que està afilerat, però bueno, segur que això és esport i s'ha d'acabar de tancar el dia, no?
Això recordo Marc Márquez ja el primer any que va guanyar MotoGP, que era el seu tercer campionat després de el de 125 i el de Moto2, va dir, gaudim-ho i no ens acostumem perquè costa molt arribar fins aquí. El que diu l'Albert té raó, és a dir, ara si pel que sigui no es classifiquen per la final, hi haurà encara algú que dirà, ojo, quin fracàs, però escolta, que és un èxit total això.
El que sap d'esports i sap de lo que se juga,
ja, però...
i el que és el club no pot dir que és un fracàs, perquè mirar errat 100%.
Ja.
Però, bueno, que sempre hi haurà algú que pot dir, que sí, segur.
Albert...
A més, recordem que no fa tant, perquè, clar, tots són flors i violes, però recordem que no fa tant, parlàvem amb Enric Duc, amb la Folguera, les dificultats que tenien per portar jugadors a Lleida, que semblava que travessar la Panadella era com ficar-te en un infern, que l'objectiu era la permanència, alguna temporada en la que ens van al carro pel Pedregar fins a les últimes jornades, vull dir que compte, no? Vull dir que Lleida llista per història, sí que és un dels clubs tradicionals de l'hoquei patins estatal, però que les han passat molt putes, han perdut per l'expressió, vull dir, per tant, gaudim. Jo diria que fins i tot el doble o el triple del que estan fent ara, perquè a més venim d'una època en la que hi ha hagut molts problemes.
Sí, sí. On deia que s'ha posat interessants... Hi ha dos llocs, dos focus on s'han posat molt interessant aquest final de temporada. Un d'ells és el futbol femení. Albert, per què? Aquest cap de setmana l'AEM guanyava 4-1 al Pradejón, però és que a més, combinat amb la resta de resultats, l'AEM ocupa la cinquena posició, però dona la circumstància de que des de la sisena a la primera només hi ha 2 punts de diferència. S'ha posat molt interessant aquesta lliga.
Sí, és una autèntica barbaritat. Vull dir, bueno, i també està bé, no?, perquè sense menys tenir ni molt menys, la feina que es fa, que és boníssima, clar, a la primera divisió hi ha un Barça que ho ha guanyat tot, no? Aleshores és una lliga que li interessa estar en la segona, en la tercera, en la quarta posició. Tenir una Liga Reto, que com tu dius, doncs hi ha 2 punts del primer al sisè, és fantàstic. I que l'AEM sigui un dels equips que s'hagi ficat a la pomada és algo extraordinari, però és que fixa que l'equip és cinquè, però és que està a un punt només.
A un punt, de les primeres, és que...
No, és una barbaritat, però bueno, recordem que el primer objectiu és seguir en aquesta categoria, perquè ja sabeu que hi ha una reestructuració de cara a l'any que ve. Per tant, el primer objectiu és acabar entre les 5 primeres i de moment s'està assolint, però compte que els 600 estan només a un punt. Sí, és cert que a sobre era una escletxa de 6 respecte al setè.
Sí.
Però, bueno, el que estan fent els recassants també, vull dir, és algo de traca i mocador.
El setè, que és el Barça B, que és el proper partit al recassants, l'AEM Barça B, una victòria aquí sí que deixaria a les noies de l'AEM ben col·locades al capdamunt de la classificació,
Sí, perquè a més, bueno, és igual que el futbol masculí a tots els esports, no? És el problema dels filials. El Barça B no pot pujar, perquè té el Barça a primera divisió, però, claro, juga aquestes 30 jornades i, mira, pues, la setmana que ve et pot donar un disgust, no? Perquè no deixa de ser un equip doncs, amb jugadores joves i de qualitat.
Sí, sí, sí. Bueno, aquí està interessant, i on també està interessant és el bàsquet. Força Lleida 78... Granada 69, l'equip aquell que dèiem la setmana passada que era un dels transatlàntics de la categoria, que segueix sent-ho, però que s'ha posat de manifest que aquí ningú està lliure de perdre un partit,
No, i menys el Barres Nord. Sí. I si el Barres Nord està com està, divendres, no?
Sí.
Vull dir, en quantitat i en qualitat. Vull dir, perquè jo sempre ho he de pensar, no? Jo he tingut la sort d'estar en totes les pistes, gairebé totes les pistes ACB i moltes de l'Eport, i ni a ACB ni a l'Eport hi ha un pavelló que bulli, com pot bullir l'11 del Barris Nord cada 15 dies. Evidentment, al Palau Laurana, quan hi ha un Barça-Madrid, allò, clar, no té comparació. Però quan hi ha un Barça-Manresa, ja els decibelis baixen molt, no? I quan hi ha un Barça-Andorra, ja ni te cuento. El Barris Nord, quan apreta, i aquesta temporada està començant a apretar gairebé en cada partit, és molt difícil guanyar-hi.
Jo puc dir-ho perquè divendres vaig estar al Palau Blaugrana amb Barça-Fenerbahçe i em vaig emportar una mica de decepció perquè és el que diu l'Albert. Al Barris Nord jo estic acostumada que tothom del públic, les penyes també, però el públic anime constantment. En canvi, al Palau Blaugrana les penyes que hi ha dalt d'animació i tal sí que animen, però el públic està com a molt... molt tranquil, molt, no sé, ho vaig veure molt diferent. Sí, sí,
estan acostumats, és el que té, el problema d'acostumar-se a les coses.
Bueno, claro, a Lleida, al Força Lleida, es juga la vida cada jornada, al Barça, al Palau Blaugrana, saben que, bueno, pues que a Eurolliga de 20 partits pues n'hi ha 10 o 11, que, bueno, són tràmits entre cometes, no? Perquè és un equip que sempre estarà doncs, a fases finals i a la Lliga CB, doncs, lo mateix, no? Aleshores, bueno, pues bull a les ocasions especials. I, ojo, un Barça-Madrid al Palau Blaugrana, jo l'he viscut i és, bueno, és impressionant. Però el Barris és igual que vingui el Granada que et vingui el Huesca. Vull dir, la gent, sí. Si està endollada com comença a estar ara, que ha costat, però sembla que, bueno, que ja anem revifant, va, és tremendo. Jo he seguit partits al Barris Nord a peu de pista i jo recordo quan el radiàvem aquí amb el Sergi Tor a l'època CB, que el tenia sí. Al costat i no el sentia.
Sí, tens raó.
I portava microcascos, vull dir, sí. I no l'escoltava. O sigui, era increïble.
Sí.
Cal felicitar l'Albert Aliaga i el seu equip. 4.800 persones al Barris Nord.
Bueno.
Sí, home.
Era la presentació de la base.
No, 4.800, és que aquí ja estem caient al parany del futbol molts anys. El Barris Nord té un aforament inicial de 5.500, que es va ampliar a 6.100 amb l'anella que es va fer superior de grades. Només el Dragon Khan, que és la part superior, hi caben 1.100 persones. Llavors, per ficar 4.800, vol dir que la part de baix ha d'estar totalment plena. I no ho estava, hi havia molta gent, però no hi havia 4.800 persones. Que potser n'hi havia 4.000.
Sí, 4.000, és igual. 4.000.
I que és espectacular, sí. Però és que a mi això dels aforaments, ja sabeu que sóc una mica tiquismiquis.
Bueno, perquè entre altres coses... Sí. 4.000 em sembla molt bona entrada.
Vull dir que no hem de ser esclaus de la xifra a vegades, eh?
Exacte, és que precisament per això, vull dir, si ja em sembla 4.000 una autèntica barbaritat, però és que llavors el dia que obrim el Dragon Khan haurem de dir que hi ha 7.000 persones.
No hi caben. Bueno, havia ambientazo. Havia molt ambient. I el Força Lleida, a hores d'ara, ocupa la tercera posició a una victòria dels dos primers, però que tenen un partit menys. Vull dir que, aviam, que les coses estan bé, però Estudiantes i Granada estan amb 20 victòries i 25 partits jugats. El Força Lleida està amb 19 victòries i 26 partits jugats. Ara, això sí, està a dos de diferència del quart.
Lo veritablement important... és que començarem el mes d'abril virtualment classificats pel play-off.
Clar.
Queden 8 partits, i si la resta guanyen tot, que no ho faran perquè hi ha enfrontaments directes, doncs amb dues victòries el Lleida seria matemàticament equip de play-off. Però és que amb 4, que tampoc seran necessaris perquè hi ha enfrontaments directes, no només serà equip de play-off, sinó serà equip de play-off amb el factor pista a favor. Tornant al que estem parlant ara, doncs, bueno,
aquí és on s'ha de fer fort.
El Barris Nord val molt.
Claro, aquí és on s'ha de fer fort el Barris Nord, o s'ha de fer valer l'efecte Barris Nord, efectivament. Bueno, això ens queden 2-3 setmanes per veure si matemàticament ja ens oblidem de mirar cap avall i després consolidar el factor camp. Pujar només puja el primer, no?, directe?
Sí, el primer
puja directe, del 2 al 9 fan un playoff al millor de 5, no de 3, sinó que van canviar que és el millor de 5, en format 2 contra 8, 2 contra 9, 3 sí, sí. contra 8, 4 contra 7, 5 contra 6, i els guanyadors d'aquest playoff fan una Final Four, en la qual el guanyador puja. Final Four, en la qual l'Albert Aliaga, ja a la roda de premsa de fa 2 mesos, va dir que mirarien donar-la.
Ja, però...
Va ser que és complicat.
Sí, és home, complicat. És llarg el camí de quedar primer a quedar segon? És molt diferent, eh?
Sí, però és complicat perquè pinte que o Coviran o Estudiantes estaran en aquesta Final Four.
No, que ja ho sé, per això t'ho dic.
Aleshores, si està Estudiantes, oblidem-nos. Within Center, 13.000, Madrid, tal. I si fos Granada, aquí sí que podries pelear, perquè, bueno, hòstia, ja us han donat la Copa del Rei a CB, no? Donem-nos a nosaltres la final a 4, no? Però, bueno, poc a poc.
Bueno, a veure on va.
Primer entrem a play-off, després entrem a la final a 4, però de moment que no quita no bailar.
Aquest cap de setmana també, derrota del Lleida Esportiu lluny del camp d'esports, davant de l'Espanyol B, 2-1. Es van posar 2-0 l'Espanyol B, el 77 va escurçar la diferència des Mejía per part del Lleida Esportiu, però el Lleida Esportiu es queda al mig, a 4 punts del descens i a 4 de l'ascens, exactament al mig.
Bueno, sí, estarà al mig, però que, atenció, cuidadito. No nos adormim, que podem tindre un susto, perquè el dissabte no vam jugar res, tampoc. Que no comencem a fer ara coses rares perquè no vam jugar en res. I aquest senyor entrenador que tenim, que pot ser molt bo, però el que els invents se fan en graciosa. Vale? No se fan al camp, que després passa el que passi.
Proper partit a casa davant del Cerdanyola, que està a 3 punts de Vall Nostre. Home, no diré rival directe, però s'ha de guanyar sí o sí, eh?
Sí, home, clar. Vull dir, tot són rivals directes, per una cosa o per una altra, per intentar estar dalt o per no estar baix, vull dir, tots són rivals directes a hores d'ara. Bueno, jo dissabte, més enllà de la derrota, previsible, perquè jugués amb el filial de l'Espanyol, que és el líder i tal, hi ha la lesió de Moja, que haurem de veure com evoluciona, però sí que pot ser un hàndicap important per a aquest tram final de temporada, perquè al final dissabte ens van fotre un bany, però espectacular. Vull dir, tot ho va fer l'Espanyol. Les ocasions, perdonar-les, menjar-se el 2-1, que va ser una errada del porter, pobre, i després donar-los una última opció amb el remat de Toni Vicente. Però tot ho va fer l'Espanyol. Vull dir, nosaltres allí vam anar gairebé de convidats.
Bueno, l'Espanyol és el líder.
La primera part és preocupant, la segona hi va haver una millora, però hi va haver aquesta lesió de Moja, que sí que pot ser doncs, molt important perquè queda de lliga.
Clar.
Però fixa't tu que parlàvem ara de la importància del factor pista, en el cas del Força Lleida.
Sí.
A Lleida ara li queden 4 partits a casa i 3 a fora, que dius, hòstia, bueno, pues, ens hauria de beneficiar. Però no és així, perquè Lleida és el quart pitjor equip de la categoria com a local.
Sí, sí, sí.
I de 13 partits, 39 punts, només n'hem fet 20. A més, te venen Numancia, te ve el Huesca, o sigui, te venen equips de dalt.
Per cert, tema de Numancia. Ara ens ve el Numancia, el partit de la segona volta, el de la primera volta, finalment s'ha de jugar, tenim data?
No.
No se sap.
De moment, la federació va dir que sí que s'havia de jugar, el Numancia va presentar recurs, la federació l'ha acceptat, i el Lleida ha presentat al·legacions, i bueno, pues, anem fent. Jo em recordo l'any aquell del Saguntino, que vam anar a tirar, i fins que ja no està de tot decidit, no van decidir.
Ah, doncs mira.
Perquè la redundància, jo crec que anem per aquest camí.
Val. No, t'ho dic perquè depèn de com fiquin el calendari, pot ser capritxós i que ens toqui quasi bé la mateixa setmana, els dos partits.
No, bueno, no resoldran tan ràpid.
Ja, bueno.
Home, és que Numancia és l'últim de Lliga.
Vale.
Tindria nassos, no? Que jugar un dimecres allí i un diumenge aquí.
Clar, però el Numancia sí que es pot estar jugant alguna història. I Lleida podria ser que també. És que, clar, es juga en foc, això, eh?
Home, segur que juguen alguna cosa, segur. El Numancia, que es veia ja molt a dalt, un favorito total i absoluto per l'ascenso, fa gairebé, doncs, des de la jornada 11, em sembla que llegia, que no perd un partit. Doncs, a lo tonto, l'Espanyol ja li treu 6 puntets.
Clar, amb un partit menys.
Un és un partit menys, que és el de Lleida. Si li donen per guanyat, serien 3. Però, bueno, a veure.
Clar.
A veure què fa la Federació Espanyola i com se'n surt, perquè ja ho han parlat, no? És una decisió que reglamentàriament és clara, vull dir, però després també hi ha el condicionant aquest de que la mateixa plantilla de Lleida va ser la que va reconèixer que els positius no eren positius i que, bueno, no ho sé, és complicat.
Bueno, veurem com va la història, però pels resultats darrers i les maneres de jugar darrers del Lleida Esportiu, parlo dels 2-3 darrers partits, em dóna la sensació que estem bastant estancats.
Crec que hem baixat una mica el pistó, perquè si no...
Va haver aquella revifada de 2 o 3 partits guanyats amb tot el follón extraesportiu, i ara em dóna la sensació que ens hem quedat com... ens hem tret un pes de sobre, però ens hem quedat massa relaxats. I el que diu l'Albert, aquí tothom es juga alguna cosa i tothom va per feina.
No, i és cert. I és cert també, doncs, que, bueno, hem tingut la baixa de l'Arnau Baixa, hem tingut la baixa del Roger Figueres, que són els únics dos centrals purs que té la plantilla... bueno, hi ha hagut una sèrie de condicionants, hi ha hagut baixes de jugadors que han marxat en aquest mercat d'hivern, bueno, així com el Força Lleida hi ha hagut la tormenta perfecta perquè tot vagi redó, doncs el Lleida Esportiu hi ha hagut la tormenta perfecta, doncs perquè administrativament vagi bé, perquè almenys estem vius, però esportivament doncs l'equip tingui problemes.
Ja. En fi, veurem com evoluciona tot plegat. Nosaltres cada dilluns aquí a la radiografia en parlarem amb la Vanessa Ortega, que ara tenen feina 3 setmanes per davant per preparar tot això, que després ho hauran de jugar en 3 dies. Veurem si a Lleida o a Marbella o a Gijón. Seguirem vivint i seguint els resultats de l'AM femení, del Vilassana, del Lleida Llista, del Força Lleida, evidentment, i del Lleida Esportiu i del Cadi la Seua i d'altres que em deixo.
I si em permets, sí. Si em permets, Ricard, també, en handbol femení, l'associació lleidatana handbol Pardinyes, doncs va guanyar, es va proclamar campió de Lliga de la fase regular i ara també farà les fases d'ascens.
Doncs mira.
Vull dir que també és una bona notícia.
No, si és que, escolta, tenim més bones notícies que dolentes amb l'esport lleidatà, però el que passa que a vegades ens fixem només amb els grans, els transatlàntics. En fi, Albert Escuer, Xavi Pérez, Vanessa Ortega, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres i bona setmana.
Vinga, igualment.
Adéu, igualment.
Adéu.
És que hi ha bones notícies a l'esport lleidatà, ja ho veieu, eh? En fi, sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda. Demà hi tornem, des de Lleida, a partir de les 12:20, que acabis de passar un bon dilluns.